Mira, aquí passava per aquí i li he dit, passa, home, passa. Joan Trias, bona vesprada.
Què tal?
Ui.
Bona tarda.
Aquest és fastor de ràdio nocturna. Pensa que això és la falsa ràdio nocturna.
Per això.
Ai, ja fas, sí, aquest, fas aquest to, ja.
Joan. Querido Rafa.
Bueno, querido Joan.
Ara.
Etcètera.
També.
Joan Trias...
Escolta'm, perdona, eh? Qui és aquest noi? Que està...
És l'Àngel Martínez.
Sí, és que jo no el conec per horaris.
És la Paula de Hacendado, la Paula de Hacendado que ens han posat.
La Paula de Hacendado.
Però s'està revelant com una marca potent. Eh?
Sí, eh?
Ja et dic jo que cultura cinematogràfica té infinitament més que la Paula. Li parlo de qualsevol pel·lícula i el tio sap de què és.
Però li agrada Pablo Alborán o no?
Àngel, Pablo Alborán està al teu imaginari?
Diu que sí, perquè si no Pablo Moreno li talla el cap.
Diu que es dutxa amb Pablo Alborán i està contentíssim. Escolta, tu has fet 3 hores de ràdio avui.
Sí.
Però encara estàs per aquí.
Sí.
Dic, passa, fes 5 minuts més.
Sí.
No? Perquè 3 hores per tu, com valores... La Joan Trias, com
posis
valores...
Posis parlar.
No, jo no, jo pregunto. Ara. Preguntar no s'ofendir.
Val, no.
Com valores fer 3 hores de ràdio? Penses que és molt poc, regular?
Està bé.
Una miqueta més, una miqueta menys...
Està bé.
Compraries.
Puc dir una cosa?
Carla Buigas, endavant. Invasió de camp. Això ja s'ha convertit.
Invasió de camp, eh?
Endavant.
Hi ha una norma que és que si et quedes aquí més de... X hores, sí. Ja t'has de quedar a dormir aquí a Radio Estel.
Que és el que fa
tant,
la Carla.
Demà,
ho havíem fet.
A vegades la Júlia i jo ens hem quedat aquí perquè ens hem passat d'hores.
Ho havíem fet.
Doncs avui també ho has de fer per... Què t'has passat ja?
És que vaig
ja
al dormi. Cine d'aquí...
Ja ah, sí, has d'anar al cine. Què vas, sí, a veure, Trias? Això interessa molt a Catalunya.
Com menys expliquis la teva vida, millor.
A mi?
Si no, et començarà a pressionar
Júlia
i et començarà... No,
a quin cinema vas?
Florida Blanca.
Tens cara...
Renault a Florida Blanca.
Tens cara de ser d'aquestes persones que diu... No, fila 8, centradito. Fila 8, centradito, dius? Quan...
No. Soc de fila 5...
Centradito. Pasillo, pasadís. No, per tenir una
no, fila 5, centradito.
Per tant, estoy llamando locamente, és el teu menú d'aquesta nit.
Sí.
Perquè demà teniu a tot, no, a la caravana, en la vostra línia teniu a tot el, tota la pel·lícula
tot
d'aquí.
Tot l'elenc, sí.
Perfecte.
Doncs, no ve ningú, demà. No. Vaig per plaer.
Va, home, vas a fer una cosa per plaer,
sí?
I no per treball. Això està,
sí,
molt,
sí,
bé.
Sí, sí.
Això està molt bé.
Quan comences tu aquest programa?
Quan em doni la gana.
Ah,
jo vaig,
va així,
vaig,
eh?
Tirant.
Val.
No, avui ens ve bé. Ets ve bé perquè l'entrevista és curta. Per tant, tot el que...
M'estàs usant.
Serà curta, ja intueixo jo. No és, val, que estigui gravada ni res, eh? Però jo intueixo que serà curta. Per,
val,
tant, tot el que estem allargant ara, això va molt, val, bé perquè després...
He intuït que és en rigorós diferit?
La entrevista, no.
És
directe.
És directe.
Val.
Però jo, que tic, sóc un animal de ràdio.
Sí,
jo quan Ferran em diu, farem aquest tema, dic, això durarà poc.
Val.
Això serà de poca durada.
Val.
Per tant, em va bé que estiguis aquí, no vull entretenir-te més, però
no,
res, un Cabify o el que sigui.
Tens un minut.
Un minut més,
sí,
per explotar-te. Val. Que sàpigues, Joan Trias,
sí,
que aquí darrerament estan passant aquestes coses. És,
no, està molt bé.
Exacte. I
la ràdio és viva, ja ho saps.
Que sàpigueu que abans de començar, la Júlia ha advertit. Està, ja molt, està molt pesat. Està,
sí,
molt,
no,
pesat.
Rafa, no t'he dit això.
Com?
Estàs pesat. Que estàs, no, intens, que... perquè la calor tu t'afecta moltíssim.
Quina... I estàs suant.
Perdona, política...
Però com sues si estem a menys 5 graus amb aquesta estudi?
No, perdona, acabo, sí, de posar l'aire. Acabo de posar l'aire perquè mentre està el morral no el posa.
Som una ràdio sostenible.
Mentre està el Morral i l'Ignasi, no el posen. És l'Ignasi, perquè ja saps que l'Ignasi, tot i que
faci Miranda, té calor,
graus,
exacte.
Bueno, és que avui va en un...
Ignasi Miranda només té calor...
Ignasi Miranda entra a l'estudi després de Joan Trias, i jo l'he vist amb aquestes temperatures infernals al carrer posar-se un polar.
Correcte.
Aquí dins.
És així, és així, és així.
I espera, sí, que arriba la Raga. La Mercè Raga està,
home,
entrant per la porta.
Està entrant per la porta, la Mercè Raga.
Que entri la Raga.
Sí.
Si us plau, Ferran,
espera,
que entri a saludar. Com
on
a
la
mínim.
Tenim?
Un hola.
Perquè tu l'has vist, però
Mercè,
jo no l'estic veient.
Entra, Mercè. Mira.
Espera.
Està fent una foto que després penjarà a les
xarxes. Mira, que és guapa ella.
Mira-la. Mira com llueix. Mira com llueix.
Un tipus? És el tipus de Radio Estel, eh?
Entra, Mercè Raga.
Érem els cossos.
Què tal?
Entra, Mercè Raga, ara mateix aquí al Camins. Mira, estem fent una reunió d'amics. Volíem fer un programa, però al final...
Però hem dit que no, eh?
Ens està sortint una reunió d'amics.
Veus que bé.
Què tal, Mercè? Quina il·lusió que estiguis aquí.
Hosti,
molt bé.
Quina cara, que bé. Bona vesprada.
Bona vesprada, Mercè Raga. Benvinguda.
Ara.
I estava preguntant al Trias, que ha fet...
Hola,
ha fet... Ai, ara xoquen les mans, com si fossin, no sé. Li estava preguntant que 3 hores, com valora ell 3 hores de ràdio? Si li sembla molt poc, perquè avui ha fet 3 hores.
Sí.
I està fent,
sí,
encara més.
Cada dia.
Sí.
Dic, no sé si a lo millor...
Va, Joan...
Tira.
Tira. La caravana tira.
Jo dic que 3 hores està bé.
3 hores està
3 hores, sí. Però és impossible que facis 3 hores. O sigui, no m'ho crec. Joan Trias de ràdio...
Necessita...
Ens ho dèiem, que som uns... Mira, som malalts tots els que estem a aquesta taula.
Sí, perquè estem a aquesta hora.
Sí, som uns malalts de la ràdio.
Jo en molts sentits.
També.
Jo en molts sentits. Sí. Escolteu una cosa, 3 hores de ràdio necessiten molts guions.
I
tu ho saps.
Sí. I lo sabes.
Escolta, que ara ha entrat Maria José Mendoza, que immortalitzarà aquest moment com si fóssim los intocables.
Exacte.
I ja estem tots.
No em demanis que somrigui, Maria José, que estic molt cansat.
Escolta, aquest senyor ha de marxar al cinema.
Aquí va al cine?
Jo,
sí. A ver, te estoy llamando locamente.
Això m'ho dius a mi, o...?
No, que es diu així la peli, te estoy llamando locamente.
Por supuesto.
Sí.
De quina és aquesta?
És una pel·lícula que tracta sobre els inicis de la conquesta dels drets LGTBI a l'Andalusia de l'any 77.
Escolteu, seria màgic que passés Pol Marçà per aquí ara, eh? Ja estaríem...
Home, seria boníssim.
I el Toscano, el ballerí.
Perdona, però què feu, ballant sardanes, ara?
Perquè estem molt contentes.
És que no havíem... Mai, Julià Julve.
Jo he estat a tot arreu. Jo he estat a la caravana, al Sense Distància. El magazín amb el Pol, l'informatiu amb el Pol, i tu no m'has convidat mai.
Què passa?
Oh!
Diem-ho tot, no m'has convidat mai.
Vine quan vulguis, convidada estàs.
No, perdona, jo crec que això ho hem de solucionar demà.
Demà? A quina hora entres? Depèn de l'hora.
A quina hora entres? A les 3, però jo puc venir a les 11, si cal.
Demà a les 11, Júlia Julve, al matí de Ràdio Estel amb Mercè Raga.
Ràdio Estel amb Mercè Raga.
Us ho feu vosaltres, ja, a veure, Júlia,
què expliquem.
No, però ella només... Tu entra i li has
de demanar... No puc separar, de la Júlia.
Li has de demanar alguna cosa random, com per exemple on compres. I ella s'indignarà i a partir d'aquí sortiran 10 minuts de ràdio meravellosa.
Però tu això li fas abans de les notícies.
Sí, exacte. O en les notícies mateix.
O durant
les notícies.
Val.
Escolteu.
No entraré en tu juego. Júlia, Julve, on compres?
Hi ha supermercats que són més acceptats que altres, per qüestions.
Jo voto per bon preu.
Estic fins i tot jo patint.
Té una cara.
Ah, no, si m'és igual.
Té una cara de bon preu.
Vagi dient.
Fas una cara de bon preu.
I tu una cara d'Aldi.
D'Aldi?
No.
Fa cara Mercadona.
Rafa Saruja és Mercadona i quan es porta bé Lidl.
No he pisat un Lidl en ma vida.
No? Doncs aquell que hi ha dels Tres Molins, sortint per la Diagonal, és molt xulo.
Vaig entrar una vegada al Lidl i no en tenia res. O sigui, és que era tota una barreja de coses allà.
Perquè
és alemant, no? Jo dic, però aquestes coses... Vaig sortir sense res. Una poma. Crec que vaig agafar una poma.
Una poma. Quan costa una poma?
Una poma? Poc. 40 cèntims, una cosa així. Ho tinc a mà.
Senyor
Sanauja,
quan costa un quilo de pomes?
Ara. Home, pots multiplicar.
Quan és? On és la... Quina és la capital de la Cerdanya?
La Cerdanya? Puigcerdà.
Mira...
Què més voleu saber?
Ja està, facis el camins, no?
Escolteu, a tot això, aquí hi ha un programa a fer.
Clar.
I aquest senyor té entrades.
Jo marxo, eh?
Moltes gràcies, Trias, per
aquesta estona. 32 minuts perquè em comenci la pel·lícula.
Però comencen els tràilers i tens temps.
On vas? A quin cine vas?
Renova Florida.
Aquest té cara de fila 7 centradito. Fila 7 centradito, sí.
I no me pongan palomitas que hacen ruido.
Ui.
Això es agafa pastisme, eh?
Ojo, si aneu a la mateixa sessió que el Trias...
Va, vaig a comprar-me les crispetes. Adéu-siau.
Trias, t'escoltem demà a la caravana.
Jo marxo amb el Trias, si m'ho permeteu.
Home, sí, Raga. Per suposat. No sé què fas aquí.
Ja és que m'he colat.
Bueno, escolteu, doncs res, serà qüestió de començar el programa, Júlia Julve.
Si tu vols.
Tens raó. Podríem seguir una mica més exprimint la llima.
Que segui la Maria José.
Gràcies, Mercè.
A
vosaltres.
A tu.
Cabins. Bona vesprada. Aquest dijous 13 de juliol del 2023. Què dius? Què dius, Júlia? Espera, perquè sense micro...
Em fa boicot. Estàs tan feliç?
Sí, perquè són dos grans amics. Són dos grans amics i em fa il·lusió que estiguin a l'estudi amb mi, perquè no succeeix tant. Dia 1, després de valorar la figura de l'escriptor Milan Kundera, això li va agradar molt al Trias, segur, el txec ens va deixar ahir, l'escriptor txec, i amb Lluís Quintana Trias, justament professor de Llengua i Literatura Catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona, varen poder aprofundir sobre la seva obra i la seva persona. Dia 1, també després dels reportatges de Júlia Julve i Carla Buigas, que tras ser estrenats a l'Estel Migdia, el programa d'Héctor Bellerín va tenir una reestrena aquí al Camins en rigorós directe. Si voleu recuperar els nostres continguts de la ràdio nocturna de la casa, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per Maria José Mendoza. Recordeu, Twitter @caminsestel, Instagram caminsestel. Tenim també una aplicació Radio Estel oficial, pàgina web, YouTube, més Estel, tenim de tot. Avui dijous, després d'aquest moment improvisat completament, això no estava preparat, el que diuen, això no estava preparat, ha succeït, fantàstic. Tornem a la càrrega, començarem per l'actualitat de la mà de Júlia Julve i Carla Buigas en el paper d'informadores. I tot seguit hem quedat amb Miguel Perlado, ell és psicòleg clínic, psicoterapeuta i psicoanalista, perquè avui hem conegut que ha quedat en llibertat una de les assassines, atenció, atenció, del sanguinari clan Manson, després de 53 anys de presó. Doncs amb Miguel Perlado, amb aquest expert, volem interessar-nos per la realitat de les sectes, sobre com funcionen i sobre la seva existència, sempre una mica silenciada i misteriosa. I a la part final del programa torna Salvador Aragonès, que ens porta un cop més la seva versió d'Economia en Valors per parlar-nos del món dels negocis de l'empresa, que ens afecta una mica a tothom. Tot patrocinat per la Caixa. Ara tenim ara mateix... Mira, és Haaland. Tenim a Haaland, a un tio que és el clon de Haaland, que ens ha fet una foto des del carrer. Estan passant coses molt boges en aquest programa avui. Carla, Júlia, Júlia, Carla, sectes, Haaland fent fotos. I Salvatore... Des d'ara i fins les 9, la barreja màgica que remata el dijous a Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. I feel pretty good. Camins.
Amb Rafa Sanahuja.
I altres persones que expliquen coses.
Avui hem conegut la notícia de que ha quedat en llibertat una de les assassines del sanguinari clan Manson després de 53 anys a la presó. Leslie Van Houten va assassinar brutalment dues persones quan tenia 19 anys i formava part de la família Manson, una secta nord-americana sobre la qual pesen encara 5 assassinats més. En aquell moment va ser condemnada a pena de mort i després es va rebaixar a cadena perpètua i aquest mateix dimarts, ha aconseguit la llibertat condicional. Ha estat 53 anys a la presó i les autoritats penitenciàries no han deixat d'escriure informes sobre el seu bon comportament. En aquests anys, només una baralla entre preses. Ha expressat el seu penediment en diverses ocasions i ara, finalment, als 73 anys, tornarà a provar la llibertat. Aquesta notícia, que desenterra aquell malson de la família Manson, ha despertat aquí a Camins, al grup de Camins, a l'equip de Camins, la inquietud pel món de les sectes. I perquè ens posi una mica de llum al respecte, ja podem saludar al Miguel Perlado. Miguel Perlado és psicòleg clínic, psicoterapeuta i psicoanalista, membre fundador de l'Associació Iberoamericana sobre Abús Psicològic i és expert, un dels experts més grans en sectes i relacions abusives tant a Espanya com a Llatinoamèrica. Ja el podem saludar. Miguel Perlado, bona vesprada, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Gracias por acompañarnos, Miguel. He dicho bien, ¿eh? Te he presentado bien, todo lo que he dicho es correcto.
És correcte, i podem parlar en castellà o en català, tant com vulgueu.
Ah, perfecte, doncs passem al català. Escolta, Miquel, ara estàvem explicant aquesta notícia de la llibertat que ha assolit Leslie Van Houten. Com valores aquest fet?
A veure, amb un perfil com el d'aquest grup, no?
Sí.
Més psicopàtic i que va passar una acció tan destructiva, la rehabilitació, vaja, és molt, molt, molt complexa. Han estat molts anys de presó, sembla que hi ha indicadors favorables a la seva llibertat, però encara i tot això deixa unes marques que són indelebles per la resta de la vida.
Perquè com era aquesta secta, la família Manson, i quines particularitats tenia?
Clar, aquí estem parlant d'un grup que tenia unes particularitats molt, molt específiques i distintives dels grups que tenim a dia d'avui funcionant a casa nostra i a la resta del conjunt de la geografia espanyola o d'Europa o Latinoamèrica. Estem parlant d'un grup que va arribar a un excés, que va arribar a un punt de fanatització de tal magnitud que va acabar amb vides de persones en una època on es barrejaven també el consum de substàncies tòxiques, amb un discurs absolutament delirant i psicopàtic d'aquest guru i amb una inducció a cometre unes accions en contra de la vida dels altres que estava en un context de grup molt, molt fanatitzat. No és el comú de les situacions que trobem. Això és el punt àlgid d'una dinàmica de grup que certament la podem trobar i podem veure, no?, exemples al llarg de la història de grups que han arribat a un extrem de fanatització així i que acaba amb la vida de les persones. Bueno, tenim l'exemple més recent de Kènia, on ja quasi són 400 persones que han mort fa res el mes passat, no?, que han estat descobertes per un predicador, no?, pues que incentiva, pues, això, no?, el dejuny de tots els seus seguidors i que va acabar, pues, això, amb la vida de gairebé 400 persones. Dic, sí, però novament són els extrems, no?, d'un fenomen que és molt més insidiós, més civilí, més difícil d'identificar i que a dia d'avui podem dir que les sectes, jo així també ho reflectia en el llibre que vaig publicar just abans d'entrar en pandèmia, el llibre de Captados, feia èmfasi en això, que estem parlant ja de grups que s'han insertat dins d'una estructura globalitzada i funcionen com a empreses de la il·luminació, de la sanació, de l'espiritualitat instantània, i això comporta una sèrie de riscos.
Perquè existeixen moltes sectes actualment a Espanya i Catalunya, més enllà del nivell europeu mundial, o no hi ha masses? Com està això?
A veure, les xifres que tenim sempre són estimacions i s'han de tractar amb molta cura perquè no hi ha indicadors objectius del nombre de persones que poden estar vinculades a una secta, perquè aquests grups distorsionen les seves xifres, les desproporcionen, les maquillen, no? I bueno, en fi, quan un forma o està insertat en el context d'una secta, mai dirà, jo soc membre d'una secta, no? Notablement. Llavors, les estimacions que tenim són indirectes, no?, a través d'estudis sociològics o estimatius d'altres fenòmens on s'ha intentat copsar aquesta situació i obtenir una certa fotografia del fenomen, i d'una forma bastant preventiva podríem dir estaríem parlant al voltant de l'1% de la població total afectada. És a dir, que és una xifra que, en fi...
És considerable per mi.
És considerable, clar, no és tan considerable com d'altres xifres de prevalença de, què sé jo, fenòmens com l'anorèxia, no?, o l'autismia, o trastorns d'aquesta... que tenen un nivell, pues, això, d'impacte molt més gran, no? Però sí, és una xifra, evidentment, a la baixa, segurament, però que podem estimar com l'1% de la població que en algun moment de les seves vides, compte, en algun moment de les seves vides ha tingut contacte amb algun context sectari. Això no implica que tot el conjunt d'aquesta estimació tingui el mateix nivell d'impacte, d'implicació, etc. I a nivell de grups, al conjunt de la geografia espanyola estaríem parlant segurament d'entre 200-350 grups, és una xifra novament estimatòria, i són les xifres que tenim que s'apropen bastant als indicadors que també de manera estimativa podem obtenir de diversos països d'Europa.
Perquè, clar, volia demanar-te pels perfils, de les persones que són captades i també dels líders.
Sí, clar, això dels perfils està bé que ho preguntis en plural perquè no hi ha un únic perfil de persona potencialment insertable en una secta, no? Hi ha una multiplicitat de situacions vitals que tenen a veure amb moments de crisi personal, afectiva, laboral, existencial, filosòfica, eh? Un moment de crisi, un moment de davallada, un moment de desencís, de desorientació, de no tenir els referents o els lligams o els nuclis de contenció propers, familiars, escolars, amicals, etc. I això fa que la persona, pues, entri en crisi, que hi hagi una invitació per una persona propera, en aquest cas, és lo d'abordar les persones pel carrer, gairebé ja ha caigut, ja no és tan freqüent.
Sempre amb un cercle de confiança, podríem dir, eh?
Amb un cercle de confiança que et convida, no?, a una activitat, a una reunió, i és a partir d'aquí que comença. Llavors, sí, hi ha una multiplicitat de perfils, igual que en el cas del lideratge, o del predicador, o del guru, podem trobar també diversos perfils, no? No tots són com el del Charles Manson, que estàvem dient avui, i hi ha d'altres, no?, que són molt seductors, d'altres molt carismàtics, d'altres més demostratius histèrics, d'altres més paranoides, vull dir que hi ha aquí també una àmplia variabilitat de perfils en quant a la figura del guru.
Perquè al final, Miguel, quina és la finalitat d'una secta? Alimentar l'ego dels líders? Treure diners? Quin diries que és la finalitat última d'una secta?
Clar, la finalitat última és un conjunt de finalitats intermitges, però que gairebé totes passen pel poder i pel control, no? Estem parlant de perfils de personalitat, en el cas dels fundadors, que es nodreixen de més i més seguidors, no tant per ajudar-los, sinó per explotar-los i per beneficiar-se ells mateixos, no? I des d'aquest angle bueno, és un funcionament bastant parasitari, no? Explotador, i que la finalitat, insisteixo, sobretot és poder i control. Després els recursos econòmics ja vindran per si sols, no? Uh-huh. Però primer és poder i control sobre les persones i les seves ments i els seus cossos.
Uh-huh. I ja per acabar, que sabem que tens una mica de pressa, però encara volia demanar-te, clar, com es pot ajudar a les persones i a les famílies de les persones que cauen en les sectes? De quina manera? Perquè jo penso, imagino que és molt complicat desfer el que la pròpia secta ja ha fet en el cervell d'aquestes persones.
És cert, jo porto ja 25 anys treballant-hi amb familiars, membres, exmembres, i és una tasca difícil. Es pot sortir d'una secta, es pot sortir espontàniament, sense ajut, no? Però en algun moment es necessitarà un ajut, perquè a la sortida passen moltes coses. Llavors, davant d'una situació que un familiar o detecti, no? O que la persona potser s'està endinsant en un context sectari, diríem, primer, mantinguin la calma, segona, no perdin el cap, tercera, no entrin en una confrontació activa ni comencin a mostrar-li informacions, no?, en contra del grup, i per continuar obrin el diàleg, intentin comprendre l'experiència i la posició de la persona, obrin les oïdes, siguin respectuosos i deixis també acompanyar per algun professional que pugui, no?, anar canalitzant tots els diàlegs, la comunicació, sobretot perquè per obrir al màxim el diàleg i que podem arribar a obrir també aquest diàleg amb la persona que està entrant-hi o que ja està inserida, per tal d'ajudar-la a obrir més la ment i a considerar altres punts de vista. Això és un procés que requereix temps, que no és impossible i que fa falta que la gent, doncs, en aquest cas els familiars o els amics, facin pinya i es deixin acompanyar també per un professional.
Doncs el Miguel Perlado és psicòleg clínic, psicoterapeuta i psicoanalista, membre fundador de l'Associació Iberoamericana sobre Abús Psicològic i un dels experts més grans en sectes i relacions abusives tant a Espanya com a Llatinoamèrica, i a més autor de diversos llibres, entre ells aquest Captados, que ens esmentaves, Miguel, que vas publicar abans de la pandèmia, amb tot el que s'ha de saber i conèixer sobre el món de les sectes, i avui ens ha portat un petit tast del seu coneixement, de la seva experiència, per endinsar-nos en aquest món fosc, tot arran aquesta notícia que hem conegut, aquesta llibertat que assoleix 53 anys després, doncs la Leslie Van Houten, que van formar part del clan Manson. Miguel, moltes gràcies per estar amb nosaltres i molts ànims amb la teva tasca.
Moltes gràcies i fins quan vulgueu. Una abraçada.
Una abraçada. Vinga, nosaltres que fem una pausa i canviem el món de les sectes per el món de l'economia.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha milers de raons per triar Mèmora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Com a mínim, 8.760. Les mateixes cores estem al teu costat, atenent-te les 24 hores del dia, cada dia de l'any. Perquè som persones cuidant persones. Tria Mèmora, a Tanatori de les Corts.
Conec aquest camí. Avui, que l'he de creuar de nou, endavant. Avui som una Catalunya i una Espanya que té cura, que protegeix, que emprèn, que progressa. Mentre alguns retrocedeixen, odien, destrueixen, nosaltres sabem que aquest viatge no pot acabar aquí. Endavant. Catalunya avança. Espanya avança. El 23 de juliol, vota socialista.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Rafa Sanahuja.
Volem, com a prèvia de l'economia, inaugurar l'Univers Salvatore. Univers Salvatore. Vale? Et sembla bé?
Bueno, sí, jo no... Bueno, no ho sé.
Camins.
Oi, ara em surts amb la teologia.
Quemo perquè això s'està enredant, Rafa. Aquí a Ràdio Estel parlar de teologia és perillós perquè hi ha molts experts.
Sí, exactament. Ja
llavors ara nosaltres mateix podem patinar bastant.
Ràdio Estel.
Miracolo, com diuen els italians.
Miracolo.
Miracolo.
Expliquem històries.
Vinga, 19 minuts i arribarem a les 9 de la nit. Ens endinsem a partir de l'economia en valors fins al final del programa la nostra secció sobre el món de la vil pecúnia produïda pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials i patrocinada per la Caixa. És dijous, per tant, tenim amb nosaltres la rialla de la casa, Lord Salvador Aragonès. Bona vesprada.
Bona vesprada.
Què tal? Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí.
Val.
Perquè malgrat la calor s'ha d'estar animat, tu.
Sí, estàs animat, eh?
Sí.
Fantàstic, me n'alegro, me n'alegro.
Doncs jo he de saludar els nostres oients, no?
Com sempre, és que t'he donat aquesta pausa perquè tu ho facis.
Són vostès els que omplen, vosaltres, valtros, els que ompliu el programa.
Exacte.
I també el nostre equip, Ferran Capdevila, la producció i el control.
L'Àngel Martínez.
L'Àngel
Martínez.
Tenim
l'Àngel Martínez.
Que substitueix a la...
Però que sàpiga, Salvador, que m'acaba d'enviar un missatge a la Paula Moreno.
Sí.
I m'ha dit, salúdame a Salvador.
Ah, sí.
De mi parte.
Perquè és la nòvia de Radio
Estel. La nòvia de Radio Estel. Des d'aquí... Sí.
Ah, no sé si hi haurà trobat un novi por ahí a l'estiu.
No ho sé, no ho sé. Podria ser. Ja li demanarem, com ho té.
Bé, doncs això és. I estem al final de l'onada de calor ara, però no serà l'última onada de calor. També estem a punt de començar l'última setmana de la campanya electoral. Els preus oficialment estan per sota del 2%, però la inflació subjacent es continua al 5,8% i els lloguers no s'abaixen. O sigui, que tenim esperança, que tot s'arreglarà aviat, però cal ser, perquè cal ser positius. Comencem aquesta secció d'economia i valors amb positivisme.
Amb positivisme.
Amb positivisme.
Per tant...
I tots animats i contents.
Comencem amb positivisme, però que sàpigues que, de moment, Paula Moreno segueix disponible. Segueix sent la nòvia de Radio Estel perquè diu que no, que no, que de moment està disponible. No, no la busquis, perquè està al cotxe, que m'està enviant... És que m'està enviant missatges, però no està, no està aquí.
Vale.
Bueno, escolta, comencem l'entrevista, Salvador. Anem per feina. Qui tenim avui?
Doncs mira, saps que el turisme va, aquesta vegada sí, com una moto.
Com una moto, sí senyor.
Es passa a vegades. I per això tenim avui el Xavier Guardià, portaveu de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.
Perfecte, doncs ja el podem saludar. Xavier Guardià, bona vesprada.
Bona vesprada, com estem?
Molt bé, gràcies per estar amb nosaltres aquí a Ràdio Estel en aquesta tarda. A veure, ens ajudaràs a entendre coses. El govern de la Generalitat, Xavier, preveu un estiu amb gairebé els mateixos turistes que el 2019 i amb més pernoctacions, encara més gent pernoctant. Ara que estem a mitjans de juliol, Xavier, es pot confirmar aquesta previsió? Quina és la vostra, quines són les vostres informacions?
Jo crec que no és tan com diuen.
No és tant.
Perquè el que sí és cert és que vam començar la Setmana Santa molt forts. Març, abril van ser uns mesos molt bons, millors que el 2019 o similars al 2019. El maig també, però el juny ha fluixejat una miqueta.
Val.
I és veritat que tant el juliol com l'agost, ara ja està funcionant bé, però li ha costat agafar l'embranzida que nosaltres necessitem, perquè no oblideu que nosaltres treballem 6, 7, 8 mesos l'any, malauradament, i necessitem que quan estem oberts estiguem molt plens.
Sí, sí.
Llavors encara no havíem aconseguit estar al nivell que voldríem, però podríem dir que estem en una bona temporada.
Sí, tothom diu que aquest any 2023 doncs és un any bo pel turisme i que tot i estar més car, viatges, hotels, lloguers, restaurants, etc, etc, el turisme no baixa, sinó que puja. Quina explicació hi doneu amb això, Xavier Guardià?
Està clar que la gent, el turisme, així com abans era, diguem-ne, un luxe, no? Podríem dir-ho d'alguna manera, avui en dia és un bé de consum. I tothom compta amb que tenen unes vacances i tothom compta amb moure's en vacances. És a prop, més lluny, amb avió, amb barco, amb tren, amb cotxe, amb com sigui. Però el que sí que està clar és que existeix com a bé de consum, per igual tothom té clar que farà les vacances i que farà un viatget o passarà els quants dies a la muntanya o al mar. No? Tot això ajuda en que aquests productes turístics, com poden ser Costa Daurada i Terres de l'Ebre, que som líders en molts mercats, bé, doncs som els que més en rebem, per dir-ho d'alguna manera. Sí que és cert que el tema de la inflació, i no tant la inflació, sinó que tot ha pujat, i llavors, al final, clar, totes les famílies, nosaltres tenim un turisme eminentment familiar, totes les famílies tenen un pressupost, no? Un pressupost de vida, i aquest pressupost l'has d'anar repartint. Clar, quan reparteixes que el lloguer ha pujat, que reparteixes que la hipoteca t'ha pujat,
sí,
que l'energia t'ha pujat, bé, tot això algú rep els cops.
Clar. El
turisme, d'alguna manera, rep una mica, i per això nosaltres creiem que encara estàvem arrencant i aquesta temporada no estava començant del tot bé, possiblement perquè aquesta economia familiar estava encara una mica coixa.
Clar, evidentment. I això doncs repercuteix també en la resta de sectors. Xavier, el turisme de platja està clar que puja, però el turisme una mica de secà, podríem dir-lo així, també es comporta igual? Estem parlant de les visites, per exemple, a llocs històrics de muntanya. No sé com tenim aquesta barreja, aquesta dualitat entre platja i muntanya, si n'hi ha un que triomfa encara més que l'altre.
Bé, jo diria que, com a mínim amb números, la costa sempre ha sigut el turisme de grans números, no? Perquè és on hi ha l'allotjament, és on hi ha més allotjament i és on hi ha més oferta turística. Cert és que cada vegada ha anat agafant també força a l'interior, però encara no el podem comparar perquè les possibilitats que hi ha a la costa respecte a l'interior és molt menys. És cert que des de la pandèmia hi va haver una certa revifada del turisme d'interior, perquè, bé, d'alguna manera la gent li semblava com que les cases de pagès era millor que no anar amb un hotel grossos dels que hi pugui haver a la Costa Daurada o amb altres costes, però sí que és cert que al final la gent va on que deia abans, no? Amb aquells mercats, amb aquells destins més importants, i no podem oblidar, per exemple, doncs, que nosaltres tenim a Catalunya el primer destí turístic de Catalunya és Barcelona, la ciutat de Barcelona, perquè, clar, 12 mesos de l'any i té molts visitants, però el segon és Salou, que està a casa nostra, diguéssim. I això és fruit de que hi ha molta oferta i de que també hi ha molts mercats que els interessa una destinació com és Costa Daurada i Terres de l'Ebre.
Sí, Xavier Guardià. Cada vegada augmenta la petició de ciutadans de poblacions turístiques a favor de l'stop turisme. Hi ha a Tarragona alguna població saturada de turisme com Vilaseca, Salou?
No, nosaltres vam fer des de la federació fa un parell d'anys, un any i mig, vam fer un estudi justament perquè com que des de Barcelona se'n parla molt d'aquest efecte, diguem, antiturístic, per dir-ho d'alguna manera, no? O en algun moment o altre, vam voler fer per a veure què passava, no?
Val.
I us he de dir que el 95, i ho vam fer, diguem-ne, la pregunta, l'enquesta es va fer tant a municipis d'interior, com pot ser Montblanc o Prades o l'Espluga de Francolí o de la Terra Alta, com a llocs com Salou o Vendrell o Calafell o l'Ampolla, no? Un 96% de la població de la Costa Daurada i Terres de l'Ebre, de la demarcació de Tarragona,
sí,
considera que el turisme és bo per la demarcació i que no té problema en que n'hi hagi més, per entendre. O sigui, que creixi el turisme. Perquè està clar, penseu que a la província de Tarragona més del 25% del PIB és directament provocat pel sector turístic. Vol dir, aquí hi ha l'allotjament, els restaurants, totes aquelles activitats en prou del turisme, però no hi comptem el senyor que ven l'aigua, el vi, la Coca-Cola, o el mercat que ven menjar, o els estris per poder atendre els turistes, però imagina't si contestin en tota l'indirecte.
Escolta, i parlem una mica també de la competència en el turisme, Xavier, que cada vegada és més forta. Què diries tu, segons la teva opinió experta, que li faltaria al turisme de la província de Tarragona per ser encara una mica més competitiu, perquè se li trogués tot el suc?
Jo crec que no, o sigui, el destí no necessita res. Jo diria que potser si hagués de fer alguna recomanació seria al revés. Recomanar-li al client que la visiti. O sigui, hi ha un efecte, vosaltres segurament us ha succeït, hi ha un efecte que quan vas de turisme a una illa, per gran o petita que sigui, tens una mica quasi la necessitat de visitar-la tota, no? Et sembla que sí. No pots deixar res.
Ja.
En comptes, no passa tant quan visites una província, diguem-ne, peninsular o el continent, no? Jo el que recomano sempre és que el turista que ve a casa nostra no es quedi al lloc de residència, diguéssim, que no es quedi. Això, a més, cada vegada està succeint més a la Costa Brava i Terres de l'Ebre. Cada vegada el client ha après més a moure's, no? Vull dir, és una llàstima que estiguis a Cambrils i no te'n vagis a veure Santes Creus o Poblet, clar, o que no visitis Tarragona Romana, o que no vagis al Res Modernista, sí, o que no vagis al Delta l'Ebre, no? Ja que estàs a casa nostra, val la pena que la remenis. Jo diria que és el pas de que hem de fer més endavant amb el sector turístic en general.
Aquest any 2023, Xavier Guardià, quin tipus de turisme ha vingut a Tarragona, a la província de Tarragona, entre estrangers i espanyols, i si gasten més abans que ara?
No, jo diria que el públic és molt similar, el públic majoritàriament és públic familiar i majoritàriament és dels mercats de sempre. El nostre primer mercat sempre ha sigut i és avui en dia el mercat espanyol, tant català com de la resta de l'Estat. El segon és el francès, el tercer és el britànic, irlandès i britànic. Teníem el rus, que el van perdre malauradament pel tema de la guerra. Era el quart, era el tercer internacional, i després hi havia l'alemany, l'holandès, el belga, tota la resta de... Nosaltres tenim majoritàriament a Europa, no som receptors ni d'americans, ni canadencs, ni d'asiàtics, però sí que aquest és el mercat, i aquests estan funcionant bé en general, i cada mercat té unes característiques diferents.
Doncs el Xavier Guardià, que és portaveu de la Federació Empresarial d'Hosteleria i Turisme de la província de Tarragona, ha estat amb nosaltres amb molta amabilitat per explicar-nos en aquest moment en què ja tenim l'estiu doncs, a ple rendiment, com s'està vivint aquests dies i aquestes dates des d'allà, des de Tarragona, amb tot el que té a veure amb el turisme. Xavier, mil gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, com sempre.
Adéu, Xavier.
Vinga, nosaltres que escoltem la Falqueta de la Caixa i us donem unes quantes notícies que us agrada la sentir.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Doncs vinga, Salvador, ens endinsem en les notícies i comencem, si et sembla bé, per la Fundació La Caixa, justament, que va lliurar les beques per estudiar postgraus a l'estranger d'un centenar d'estudiants espanyols amb notes molt altes, en aquest cas.
Sí, clar.
L'acte va ser presidit per els mans dels Reis Felip VI i Letícia i se celebra al Saló d'Actes de CaixaForum de Madrid. I qui més hi havia, Salvador?
Doncs estava ple de gom a gom.
De gom a gom, eh?
Sí, estava tot bé allò. Estaven els familiars dels guardonats... Sí. I entre les autoritats hi havia també la vicepresidenta d'Afers Econòmics del Govern, Nadia Calviño, el ministre d'Universitats, que ja no ho serà després perquè no vol.
Ah, no vol?
No, s'ha posat al final de la llista de... i vol dir que no continuarà.
Ja.
I el vicepresident de la Fundació La Caixa, José López Burriol. El president Isidre Fariner no hi va poder estar perquè no hi va poder ser-hi, perquè es recupera d'una intervenció a l'espatlla. Ah. El rei va tenir paraules carinyoses per al president de la Fundació. Any rere any, la Fundació La Caixa lliura aquestes beques a estudiants brillants que ja han acabat la carrera i volen fer un postgrau a l'estranger.
Molt bé.
Fins ara han estat beneficiats 3.784 nois i noies que han anat estudiant a universitats estrangeres pels qui la Fundació La Caixa ha invertit 200 milions d'euros. El centenar d'estudiants becats aquest any procedien de Barcelona, 24, Madrid, 12, a Coruña, Biscay i València, amb 4 cada un, i com a principals, però després estava tot Espanya, pràcticament, no?
Sí, fantàstic. Doncs aquesta iniciativa de la Fundació La Caixa, sempre doncs, per celebrar, de premiar aquests estudiants tan brillants. I canviem de tema, parlem de Catalunya, que pateix, ja ho sabem tots, ho estem comentant moltíssim, una sequera forta. Ara, amb l'arribada del turisme, la població augmenta considerablement. Hi haurà aigua per tothom? És la pregunta que ens fem, Salvador.
Doncs no ho dic jo, Rafa, sinó el director de l'Agència Catalana d'Aigües, Samuel Reyes,
sí,
que ha assegurat que l'arribada de turistes aquest estiu no accelerarà el canvi de fase en la situació de la sequera que viu Catalunya, perquè l'increment de la demanda d'aigua que suposarà ja està planificat. De fet, l'aigua de boca és sempre més pobra que l'agricultura, és a dir, no es consumeix tanta aigua, no?
Sí.
Diu el Samuel Reyes, encara que s'incrementi el turisme, no afectarà els canvis d'estat de sequera perquè les planificacions ja preveien increment de la població. I Reyes, que s'ha reunit amb els periodistes, ha dit aquestes paraules, bueno, i ha dit que siguem tranquils, que aquest estiu tindrem...
Per tant, en aquest sentit patirem perquè la sequera continua, però com a mínim aquesta pujada de turistes està prevista.
Sí.
Està prevista. Molt bé. I més coses. Parlem dels cotxes, que sempre és molt interessant, els cotxes elèctrics. Europa obligarà a posar endolls per cotxes elèctrics cada 60 quilòmetres en les principals autovies.
Bueno, és normal.
És normal.
Ara no n'hi ha quasi cap, eh?
Ja. No sé com s'ho fa la gent.
Les estacions tindran que estar obertes a tots els conductors, tenir sistemes senzills de pago i mostrar el preu i els temps de recarga. Ho ha aprovat el Parlament Europeu el dimarts passat, ho va aprovar, o sigui que per tant... Però d'aquí que s'implanti això, almenys en aquest país, que pràcticament no n'hi ha... Clar. D'endolls, doncs tardarà
una mica. Trigarà una mica, però bé, tot això també, d'alguna manera, incentiva, no?, el consum del cotxe elèctric. I vinga, parlem del Consorci de la Zona Franca, perquè baixa el deute un 25% i ha guanyat 16 milions, Salvador.
Sí, segons em va informar el president del Consorci, el delegat de l'Estat, Pere Navarro, i la directora general Blanco Soriguer, el Consorci Estatal de la Zona Franca de Barcelona va tancar l'any passat amb un resultat net de 16,1 milions d'euros, amb una xifra que inclou només uns atípics de 1,3 milions enfront als 54,9 milions d'euros de l'exercici anterior.
Val. I mira, la darrera notícia que us donem, us parlem del Consell Comarcal del Baix Ebre, perquè es ven la seva participació en el Parc Eòlic Baix Ebre al no poder fer front a la renovació dels aerogeneradors que necessita aquest parc eòlic, eh?
Sí, el parc eòlic té 27 aerogeneradors que van funcionant des de fa 30 anys i necessita uns de nous que duraran més quilowatts i a més seran més productius. Aquest parc eòlic va ser el primer de Catalunya, Rafa, no el diguem. I el Consell Comarcal, que té un 14% de les accions de PBS, es diu el parc, ho ha venut mitat i mitat a la Generalitat i a l'empresa Sidiria, que és propietat de l'empresari Jorge Córdoba.
Val.
Així, entre la Generalitat i Jorge Córdoba passaran a controlar un 32,3% del parc eòlic. El preu de venda va ser 103.000 euros cada un.
Doncs fins aquí les notícies. Gràcies, Salvador. Recollim.
En la secció de ciència, una teràpia pionera que combat amb èxit el càncer de mieloma múltiple. L'equip d'investigació...
Donem suport a la investigació en biomedicina i salut perquè notícies com aquesta continuïn apareixent als informatius, donant esperança a milions de persones. Només és progrés si progressem tots. Fundació La Caixa.
Vinga, va, a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb un home que coneix molt bé el món de les sectes. Ha participat en diverses, tenen particularitats les de sort. Ferran Capdevila a la producció, Julia Julve i Carla Buigas a la redacció, la nostra segona vida, la virtual. És a les expertes mans de Maria José Mendoza i DJ Martínez. De nom Àngel, a les dies de soia el muntatge musical. De seguida, informació en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dijous. Demà, divendres, Totum Revolutum i Maria José. Què farem demà, Salvador? Farem camins. Cuideu-vos.
Ho dubtaves.
No tenia cap dubte. Bueno, no ho sé. Bona nit, cuideu-vos. Fins demà.